Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Karen Madrid.
Pas perquè Sabadell es beneficiï dels Next Generation. L'Ajuntament ha presentat ja els primers projectes que podrien rebre el finançament d'aquests fons europeus post-pandèmia. Ho ha anunciat aquesta tarda l'alcaldessa Marta Ferrés.
Sabadell presentem projectes, ja us ho vam dir, per valor d'uns 20 milions d'euros en aquesta primera convocatòria que hi ha de fons europeus. Vale? Per tant, en aquesta primera convocatòria que ja ha sortit i que s'acaba el dia 30, per tant, abans del dia 30 hem de presentar els projectes, el que nosaltres farem és concursar, diguem, o presentar-nos per valor d'aquests 20 milions.
Entre els projectes que s'han presentat en aquesta primera tanda n'hi ha sobre els camins escolars, la creació de zones de vianants i carrils bici, l'impuls del transport públic i la creació d'una zona de baixes emissions. Creix l'interès per la col·locació de plaques fotovoltaiques arran de l'augment del preu de l'electricitat fins a superar límits històrics. Així ho han detectat des de la cooperativa local Som Confort Solar, tot plegat just quan des de DICAE han denunciat que aquest increment de tarifes podria portar 350.000 famílies a patir pobresa energètica aquest hivern. I en esports, preocupació al Sabadell pels resultats a les primeres 5 jornades de la temporada. Després de l'empat sense gols en el partit de dissabte al Jazires, els arlequinats segueixen en zona de descens. De moment, només s'han pogut sumar 2 gols des de l'inici de la temporada. La següent oportunitat serà aquest divendres contra el Villarreal B a la nova Creu Alta. Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
28 graus ara mateix a Sabadell, temperatures que han remuntat i molt al llarg del cap de setmana. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? La bonança ha vingut per quedar-se. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda. Tenim una jornada molt tranquil·la. Sí que al matí els núvols alts i prims eren força extensos, han deixat els cims enteranyinat en alguns moments, però han anat minvant, desapareixent, i si bé la temperatura a primeres hores del dia era més baixa que la que teníem ahir, la màxima avui és semblant o puja una miqueta respecte a la d'ahir. Per tant, tornarem a veure moltes màximes cap a la zona del prelitoral de Girona, interior de Barcelona, Catalunya Central, Vall de l'Ebre, cap a Ponent, que rondaran o superaran tot just lleugerament els 30 graus. Un temps tranquil, que a la tarda ha de continuar, doncs, només amb algun núvol prim apareixent pel nord-oest i també cap al vessant nord del Pirineu, cap a l'extrem nord, sobretot, podem veure núvols més abundants i no descartarien que aquí hi hagués algun petit ruixat molt i molt aïllat. Esperem que avui el vent continuï de component sud durant la tarda i de cara a demà que puguin créixer més núvols. A partir de mig matí, sobretot, demà veurem intervals de núvols més abundants a l'oest del territori, però difícilment amb precipitació. És tot de moment, ho deixem aquí, des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
L'Ajuntament de Sabadell presenta els primers projectes que opten als fons Next Generation. Es tracta de 20 milions d'euros que ha d'aprovar el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Entre els projectes figuren l'impuls de camins i millora d'entorns escolars, la pacificació de l'espai públic amb noves zones per a vianants i carrils bici, nous carrils bicicleta de connexió entre barris i amb l'entorn de la ciutat, l'impuls del transport públic i l'avenç de recursos per fer possible el pàrquing del passeig de la Plaça Major, a més dels estudis i infraestructures per implantar a Sabadell una zona de baixes emissions. L'alcaldessa Marta Ferrés diu que han d'estar executats el 2024.
Tot allò que ara podríem fer moltes pluges d'idees, que us asseguro que ningú faria més ambicioses que nosaltres com a govern, doncs moltes d'aquestes coses es descarten automàticament perquè són projectes o són propostes que només el fet de fer el projecte, de licitar-lo, de concursar-lo, d'executar-lo, se'ns en va més enllà del 2024. I, per tant, el que no podem fer és posar a l'Ajuntament amb un risc financer de que, imagineu-vos que hi ha una cosa que finalment no es factura el 2024, hauríem de retornar el 80% del que s'ha aconseguit.
A més dels projectes que ja s'havien donat a conèixer inicialment, s'incorporen l'aparcament del centre, els carrils bici, els entorns escolars, les cotxeres de la TUS i la zona de baixes emissions per aprofitar l'oportunitat financera.
Són projectes que nosaltres ja anàvem a fer en el nostre pla d'inversions i que el que hem fet és posar-los a fons Next Generation per alliberar un 80% del finançament que ja teníem consignat i amb aquest 80% poder finançar el 20% dels projectes que no estaven finançats.
Un exemple concret seria l'acceleració de la unificació de l'aparcament del centre, que inicialment l'havia d'assumir el nou concessionari.
Podríem accelerar tot aquest procés. Si ens donen diners per poder fer l'aparcament, el que podríem fer és accelerar el procés i, per tant, recuperar els diners a posteriori. Per tant, que el plantejament inicial d'aquesta inversió no venés en aquest cas a càrrec del nou concessionari, sinó que vinguessin directament els diners d'Europa, es pogués fer la connexió i després en tot cas ja recuperaria via Canon o via altres inversions.
D'altra banda, Ferrés ha anunciat que la pista coberta podria tornar a ser apta per l'atletisme al març, després d'haver arribat a un acord amb la Diputació de Barcelona i el govern espanyol per dividir en quatre parts els 400.000 euros necessaris. Ara cal que la Generalitat hi doni la seva confirmació. Els diners serviran per canviar el tartan, entre d'altres.
Sabadell vol mantenir-se dins de l'àrea tensa de lloguer, un mecanisme per poder contenir el preu de les mensualitats que no ha parat de créixer en els últims anys. De fet, des del 2019, els sabadellencs destinem un 42% dels ingressos a pagar un habitatge, quan el límit recomanat és del 33%. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Unes dades que ha portat el regidor d'Habitatge, Eloi Cortés, al cafè de la ràdio. Per això, es vol demanar que la ciutat continuï dins de l'àrea de lloguer tens i així mantenir la regulació dels preus. De moment, Cortés creu que la nova llei està funcionant.
De moment semblava que sí que havia tingut aquest cert impacte, com a mínim en una contenció. Potser en una reducció encara, però com a mínim una contenció i, per tant, que es frenessin aquestes pujades era alguna cosa bastant positiva.
Per altra banda, el regidor descarta que aquest hivern hi torni a haver un alberg per a les persones sense llar obert les 24 hores al dia, ja que s'apostarà per obrir un equipament només els dies de més fred. Pel que fa a la resolució del futur dels pisos dels Merinals afectats de luminosi, Cortés espera poder celebrar una reunió abans que acabi el mes d'octubre.
A part del lloguer, el que també s'està encarint és el preu de l'electricitat, una tendència que ha disparat l'interès dels sabadellencs per les instal·lacions fotovoltaiques i d'aerotèrmia. Ho ha reconegut Andrés Cano, responsable de la cooperativa local Som Confort Solar, a la secció Consumint Consciència del programa Al Matí.
Hem notat un increment molt gran de peticions d'instal·lacions i d'estudis i pressupostos, tant de fotovoltaica com també d'aerotèrmia per treure's el gas de casa.
A més, des del grup local de Som Energia han donat consells sobre com podem reduir el consum i així també la factura.
Per exemple, aprofitar els moments més barats de la discriminació horària o buscar alternatives a l'oligopoli de les grans companyies elèctriques. I és que des de l'Associació de Consumidors ADICAE els assenyalen com els principals culpables de l'encariment de la llum. N'ha parlat Isabel Pons al Cafè de la Ràdio.
Que les entitats financeres s'han anat incorporant, han anat adquirint accionariat de les empreses d'energia i, per tant, totes dues són les que en aquest moment s'estan revelant amb aquestes mesures del Reial Decret i que, evidentment, considerem que són dos oligopolis i que no tot es val per sobre dels drets de les persones consumidores.
Des de l'associació calculen que 350.000 famílies poden patir pobresa energètica a Catalunya per culpa de l'elevat preu de la llum.
De fet, aquesta tarda hem sabut que el preu de la llum pujarà més de 8 euros en un dia i continuarà amb màxims de 182,71 euros al megawatt hora demà dimarts. Aquesta xifra suposa un increment del 4,59% respecte a les dades d'avui i representarà la segona xifra més alta del registre històric. El màxim es va registrar el dijous 16 de setembre amb 188,18 euros per megawatt hora.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Nova citació als jutjats per als detinguts del 23 de setembre del 2019 en l'operació Judas, la primera des que l'Audiència Nacional ha confirmat que se'ls investiga per pertinença a grup terrorista i per fabricació d'explosius. Els quatre sabadellencs processats per aquest cas declararan als jutjats de la ciutat aquest dijous, mentre que els altres nou investigats passaran per les instal·lacions judicials de Mollet, Cerdanyola i Vic entre demà i dijous. Davant aquesta citació judicial, des de la defensa dels CDR arrestats en l'operació Judas, han convocat manifestacions davant dels jutjats durant les declaracions. L'advocada d'Alerta Solidària, Eva Pous, ha expressat la necessitat de no cedir com a societat i anima tothom a mobilitzar-se.
Convocar a totes aquelles persones, no, que els hi fa vergonya aquest estat que és l'estat espanyol, que és un estat antidemocràtic, mancat de qualsevol mena de garantia, a continuar lluitant no només per la llibertat d'elles, sinó també per la llibertat del nostre país, perquè només si aconseguim la llibertat del nostre país podrem aconseguir la llibertat d'elles. I us animem sobretot a persistir en la defensa dels nostres drets com a poble, dels nostres drets socials i nacionals.
Des del grup de suport dels encausats, una de les seves integrants, Esther Amiel, ha reconegut que tenen por de la justícia espanyola.
Les 13 encausades tenim por d'acabar a la presó, igual que els seus familiars i amics. Però no tenim por perquè els fets dels que se'ls acusa siguin certs, no. Sinó perquè sabem que les paraules justícia i espanyola són paraules que no casen. Som conscients que des de l'Estat espanyol busquen que tinguem por, que ens desmobilitzem, però malgrat els moments en què experimentem por per la incertesa, la determinació i les conviccions són més poderoses que la por.
Des de l'Audiència Nacional es considera que els arrestats eren una cèl·lula radicalitzada que pretenia atemptar en diferents punts de Catalunya. Amb tot s'enfronten a penes que van dels 6 als 27 anys de presó. El dispositiu especial que s'ha desplegat aquest cap de setmana a Via Sabadell ha evitat que s'hi celebrin botellades. El reforç de la presència policial a la zona arriba després que la matinada de dilluns passat hi hagués un tiroteig al polígon de Sant Pau de Riusec durant una botellada en què hi participaven unes 200 persones. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Representants municipals de les forces de seguretat i del parc comercial es van reunir la setmana passada per acordar un seguit de mesures que evitessin noves aglomeracions i incidents com el de la setmana passada, que va deixar 5 persones ferides. Entre els acords presos hi havia incrementat la presència dels agents de Via Sabadell, especialment durant els caps de setmana. I és que des de l'aixecament del toc de queda, l'espai s'havia convertit en un dels punts calents per als botellons a la ciutat. El tinent d'alcaldessa de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, fa una valoració positiva de com ha funcionat aquest dispositiu.
La setmana passada ja vam fer una reunió de coordinació amb els gestors del polígon de Via Sabadell, en el qual van coordinar doncs, el tancament de les zones públiques a les hores punta i també el tancament de les zones privades d'ús públic per part del polígon perquè no puguin accedir. La deriva ha sigut que ha funcionat molt bé aquest dispositiu, però bueno, seguim treballant, seguim coordinant.
És previst que el dispositiu es mantingui algunes setmanes més per tal de dissuadir noves convocatòries. En paral·lel, continua la investigació sobre el tiroteig que va deixar 5 ferits, entre els quals hi havia una dona embarassada que va acabar perdent el fill que esperava. Fonts dels Mossos d'Esquadra han assegurat a aquesta emissora que no hi ha cap novetat i de moment no hi ha hagut cap detenció en relació als fets.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
L'Associació de Veïns de la Creu Alta ha reconegut la tasca del personal essencial durant la pandèmia amb el seu talleret d'honor. En el marc de la celebració de l'aplec de Junqueras aquest dissabte, els veïns han descobert una placa commemorativa a la plaça de la Creu Alta. El president de l'entitat veïnal, Rubén Cantó, ha enumerat totes les persones a les quals va dirigida la distinció.
Des de la persona que neteja, que ha tingut el seu paper fonamental, a l'administratiu que programa o desprograma o que han tingut que traslladar la cita, a la infermeria, als tècnics de diferents oficis, al laboratori, tots, la seva part important implicada en aquesta pandèmia. A part de l'hospital, evidentment, el CAP, que té una greu alta també, i com altres persones voluntàries o de comerços essencials com els forners i supermercats.
El reconeixement arriba en un moment en què la pandèmia va de baixada i amb una evolució positiva de tots els indicadors. El risc de rebrot ha caigut als 33 punts, mentre que la velocitat de contagi també ha baixat al 0,68. Així mateix, la incidència acumulada a 14 dies ha retrocedit fins als 48 casos per cada 100.000 habitants. Des de l'inici de la pandèmia, a la ciutat s'han diagnosticat 27.047 casos positius i 614 defuncions. Pel que fa a la vacunació, ja hi ha 161.370 sabadellencs amb la pauta completa. I precisament durant la pandèmia s'ha intensificat la necessitat de conèixer els tràmits digitals. El nou servei d'atenció a la ciutadania per fer aquests tràmits està tenint molt bona acollida a les biblioteques del nord, ponent i del sud des de la seva posada en marxa. A la del nord s'hi han facilitat més de 100 tràmits des del juliol, com la demanda d'una beca menjador o la renda mínima garantida, que són complexos però molt necessaris pels col·lectius amb menys recursos. De fet, aquests col·lectius són els que més pateixen la bretxa digital, com ha apuntat al programa al matí, la gent TIC de la Biblioteca del Nord, Idoia Capuz.
Hi trobem diferents perfils d'usuaris. També segons la biblioteca trobem uns perfils o altres. Aquelles persones que no tenen coneixements ni tampoc accés a un ordinador perquè directament no tenen bueno, ni xarxa ni dispositius a casa seva, i inclús són persones que no han acabat els estudis obligatoris o no... bueno, o no han adquirit aquests coneixements, no? Mm-hmm. Després també trobem altres perfils que sí que controlen una miqueta més el telèfon mòbil, per exemple.
En paral·lel, des de la setmana passada estan en marxa els cursos sobre alfabetització digital coordinats pel Vaporllong. Es fan a les biblioteques del Nord i de Ponent i compten amb un màxim de 6 places cadascun.
Avui també és notícia.
Sabadell destinarà més de 55.000 euros a sufragar els danys provocats pel temporal Glòria. La Junta de Govern ha acceptat una subvenció de la Diputació de Barcelona per finançar aquests desperfectes en edificis i espais públics. El temporal Glòria va tenir lloc els dies 20, 21 i 22 de gener del 2020 i va provocar destrosses en cobertes, façanes, contenidors o l'arbrat de la ciutat, entre altres. En marxa la reparació del ferm de la plaça del Mil·lenari. L'actuació ha començat avui i s'allargarà fins dimecres i va a càrrec de la Generalitat. L'obra consisteix en igualar l'asfalt a la carretera C14-13A, tot actuant des de la plaça del Mil·lenari fins al carril central i als carrils de l'anell exterior. Els treballs es faran en horari nocturn de 10 de la nit a 6 del matí per minimitzar les molèsties als conductors. La plaça del Mil·lenari és una de les principals vies d'accés, d'entrada i de sortida a Sabadell. Les Termes ha celebrat aquest cap de setmana la seva festa major a mig camí de la normalitat i que ha servit per tancar el calendari de festes als barris de Sabadell. L'associació de veïns ha organitzat una desena d'actes repartits en 3 dies, amb activitats de cultura popular, actuacions musicals o una exhibició de zumba sense aglomeracions en un recinte tancat. Des de l'entitat, la presidenta Conxita Membrives assegura que volien fer la festa major com es pogués, encara que no fos del tot normal.
La nostra festa major sempre ha sigut molt completa. Aquest any és molt light per, bueno, per la situació que estem, però és clar, hem volgut fer algo que l'any passat no vam poder fer. Aleshores, pues, fer una mica d'honor als que han marxat i honor als que hi som. I així és, bueno, és la festa major d'aquest any.
Ahir diumenge el programa es va cloure amb les clàssiques havaneres, sense rom cremat, això sí, i un lluïment pirotècnic. En successos, detingut un home de 41 anys a Rubí per un presumpte delicte de tràfic de drogues. L'home venia les substàncies a la plaça de la Constitució de la població vallesana. Els joves es trobaven a les escales dels ferrocarrils amb un home que després marxava ràpid en patinet. En l'escorcoll dins de l'habitatge del detingut, els Mossos d'Esquadra han localitzat 13 dosis de marihuana per vendre, més de 274 grams en cap d'ells, 4 embolcalls amb cocaïna, així com 5.600 euros i 313 dòlars americans en efectiu. A més, els investigadors van localitzar estris per empaquetar les substàncies i una bàscula de precisió. El diumenge 24 d'octubre tornarà la festa BBVA de tardor de l'Espai Natura en format presencial, després de l'edició virtual de l'any passat.
Amb mesures Covid, les activitats tradicionals de la festa es podran gaudir en 2 torns durant el matí, de 10 a 12 i de 12 a 2 del migdia. Hi haurà 1.500 localitats per cada torn, a un preu de 2 euros. A la tarda, concert de ginestar amb un aforament de 500 persones i a 10 euros l'entrada. Marc de Balanzó, gestor de l'Espai Natura, Fundació 1859, Caixa Sabadell, creu que aquesta edició s'assemblarà a la d'abans de la pandèmia, però més tranquil·la.
Qui vingui gaudirà molt de la festa, perquè serà una altra manera de veure-la, serà una manera de veure-la molt més tranquil·la. I ja veurem l'any que ve, suposem que ja tornarem a la normalitat plena, però aquest any, si més no, fem l'esforç entre la Fundació i el BBVA, intentem recuperar, doncs, això, l'esperit de la festa.
Hi haurà castanyera conte-contes, tallers de natura, manipulatius, jocs autònoms de la companyia Catacrac, titelles del grup Circumloqui i la visita a la Masia i al museu, i una escultora carbassera.
La Judit Comas, que és una escultora que treballa les carbasses magníficament, fa escultures increïbles a partir de carbasses gegants, doncs tornarà a venir. Aquest any hem tingut una excel·lent collita de carbasses aquí a Can Deu, per tant, triarà la que més li agradarà i treballarà en directe formant, doncs, figures increïbles. Tindrem també un tast de platets de tardor. El tast estarà fet per diferents entitats culturals.
Enguany, les despeses de la festa han augmentat per la implementació dels controls d'aforament i de les mesures contra la Covid-19. Des de l'organització animen el públic a treure ja les entrades a la seva web, que connecta amb la plataforma CodeTickets.
Oh, 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 Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Notícies Vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Comencem parlant de política, perquè l'expresident Carles Puigdemont ha assegurat que està preparat per afrontar la vista del 4 d'octubre a la Cort d'Apel·lació de Sàsser, que ha de decidir si inicia o no el procediment d'extradició que demana Espanya. Puigdemont ha reiterat que anirà presencialment a aquesta audiència. No obstant això, no ha avançat quan demanarà les mesures cautelars al Tribunal General de la Unió Europea per recuperar la immunitat com a eurodiputat provisionalment. I la detenció de Carles Puigdemont demostraria que el conflicte entre Catalunya i Espanya no és només entre governs, així ho apunta almenys el vicepresident i conseller de Territori Jordi Puigneró, que insisteix que l'estat espanyol havia d'estar al corrent d'aquesta operació de detenció. El conseller també ha aprofitat per tornar a reclamar una taula de diàleg amb els representants que cada formació triïn. La Generalitat obre una línia d'ajudes de 500.000 euros a fons perdut per al teixit comercial d'Alcanar i les cases afectats pels forts aiguats de l'1 de setembre. La convocatòria es farà a meitats d'octubre amb dues línies, fins a 3.000 euros per als establiments que van estar entre 1 i 7 dies tancats i fins a 8.000 euros per als restaurants, botigues i serveis que han estat més de 7 dies tancats. Encara hi ha una desena d'establiments que no han pogut obrir dels 200 que van patir danys per les inundacions. I l'Agència Catalana de Consum reclama a les entitats bancàries que facilitin l'atenció presencial durant tot l'horari als clients més vulnerables. El Consell de les Persones Consumidores ha manifestat el seu malestar i preocupació pel fet que aquestes entitats limitin l'horari de retirada de diners en efectiu per finestreta i cobrin comissions que en alguns casos es poden considerar abusives.
Esports.
A la cinquena tampoc ha estat la bona. El Sabadell continua en zona de descens i sense trobar el camí de la victòria. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Karen.
Tot i mostrar algun símptoma de millora, el centre d'esports no va passar de l'empat a zero al Jazires.
La solidesa defensiva es va recuperar i en atac es va veure un equip més fluid per moments, però el principal problema persisteix, la manca de solucions per resoldre les jugades. Un dia més l'equip es va quedar sense marcar i els davanters sense veure porteria. Ni Toni Gavarre, en una clara ocasió en el descompte, va poder trencar la mala ratxa. El tècnic Antonio Hidalgo és conscient que l'assignatura pendent és clara.
Al final són situacions que jo crec, recordo Caron només començar el partit s'ha ficat dintre de l'àrea, el Boni també s'ha ficat dintre de l'àrea, però no ha passat res, el que apuntaven ara mateix, no? Jo crec que l'equip, amb la sortida de pilota amb el Sergio i amb el Boni hem estat acertat, hem posat jugadors per dintre per contrarrestar aquesta pressió alta de l'Algeciras i bueno, això es tracta de fer gols. La solidesa l'hem recuperat, que era important després de l'altre dia i bueno, ara només pensar en divendres, no?
És l'onzena vegada a la història que el Sabadell comença una lliga sense guanyar en les 5 primeres jornades. De fet, és l'únic equip del grup que encara no ha sumat la victòria. Amb un projecte dissenyat a priori per lluitar per l'ascens, Hidalgo entén que hi hagi neguit a l'entorn arrequinat amb aquest 4 de 15.
Nosaltres ja el coneixem, a la Villarreal, i clar que entenc el neguit. Jo també el tinc, aquest de guanyar partits. Però hem de... El que no has de fer és arribar a la mitja part i tornar-te boig. És a dir, no, nosaltres necessitem guanyar ja, però és que tenim un equip molt, molt ben treballat, un equip potent al davant, que ha fet moltes coses bé, jo crec que ens han contrarrestat bé, ens falta aquesta fluidesa en aquesta última passada, en ficar les equacions que tenim, que en aquesta categoria és difícil de fer-les.
La nota positiva, per cert, la va posar Sergio Aguza, que uns dies després de fitxar ja va jugar de titular i ho va fer amb un bon paper. La creu, la recaiguda de Diego Caballo, qui avui s'ha sotmès a proves mèdiques i està a l'espera de conèixer l'abast de la lesió que va tornar a patir el Soli.
Més futbol i més centre d'esports, perquè el Sabadell juvenil s'ha reconciliat amb la victòria després de les dues últimes derrotes a Divisió d'Honor. L'equip arlequinat es va imposar per 0-1 al camp del Zaragoza, amb un solitari gol d'Adri González, el gran protagonista de la jornada.
El davanter, que recordem que va fer la pretemporada amb el primer equip, encara no havia debutat a la competició per una lesió al radi. Dissabte, ja recuperat, va jugar de titular i va ser l'encarregat de perforar la porteria aragonesa just abans del descans.
Jugar fora de casa mai és fàcil i menys tornant d'una lesió, i en un equip com és el Saragossa i fer-ho amb gol no podria haver estat millor.
Un Adri González que, com dèiem, ha viscut un contrast de sentiments aquestes setmanes, pretemporada amb el primer equip, amb gol inclòs, lesió que l'ha deixat fora de combat aproximadament un mes i ara tornant amb força per donar tres punts importants al juvenil A del centre d'esports.
Una muntanya russa, però al final, bueno, em van donar aquesta oportunitat amb el primer equip que la vaig saber aprofitar i, bueno, com sent jugador tens aquest risc de, al final, lesionar-te jugant, entrenant o com sigui. I aquesta vegada em va tocar a mi i, bueno, van ser, com a mínim van ser només tres setmanes on vaig estar seguint-me preparant físicament per no perdre el to i bueno, jo crec que ha quedat demostrat que això no ho he perdut.
El Sabadell juvenil escala posicions a la taula i és ara vuitè amb 6 punts dels 12 disputats.
En handbol, l'Oar Gràcia s'ha convertit en el primer líder de la Primera Nacional. Els graciencs han començat la temporada amb una gran victòria contra el Mataró i davant del seu públic.
Triomf per 8 gols de diferència, 32-24, amb la recompensa de ser el primer classificat de la Lliga. Actuació convincent i bon paper dels nous, però el tècnic Cesc Borrell no vol eufòries perquè, com recorda ell mateix, això tot just acaba de començar.
Res és fàcil, no tenim res assegurat, avui hem fet un bon partit. Ara ens ve un calendari molt complicat. La setmana que ve anem a caçar el Bordils, que és un candidat a l'ascens a plata. Llavors, i el seu camp, primer partit del seu camp, ja veurem com va tot. Avui, només comencem. Hem començat bé, però no sabrem com acabem.
En una tessitura completament diferent, el Creu Alta Sabadell en vol no va tenir opcions contra el Sant Joan d'Espí. Derrota que el Balzac per 30-36 en un partit que els arlequinats van arribar a perdre de 10. Ramon Salmurri, que s'estrenava a la banqueta creualtenca en partit oficial, reconeix que encara hi ha feina per fer.
Tenim un equip molt jove, segurament l'equip més jove de la categoria, i això vol dir que serem irregulars i que hem d'anar creixent a mesura que avanci la competició. Aquestes errades que hem comès avui també són fruit d'això. Ens falta recuperar algun jugador que també ens pot ajudar i pot ser important per nosaltres i a poc anar creixent com a clip.
Tampoc va poder sumar la primera victòria de la temporada l'Oar Gràcia femení. De fet, les verdiblanques van patir la segona derrota ajustada en les dues jornades disputades a plata.
La primera va ser a casa de 2 gols i aquest cop de només un a la pista de l'Almassora. Durant tot l'enfrontament, les gracienques van anar per darrere en el marcador i només van poder capgirar-lo en un moment, amb el 22-23, deixant les castellonenques sense notar durant gairebé 12 minuts de joc. En el tram final, però, les de Carol Carmona es van col·lapsar. Ja no van trobar el camí del gol i van acabar perdent 24-23. L'entrenador admet la poca constància de l'equip.
El problema és que vam començar el partit malament. Referent a aquest aspecte, vam estar per darrere tot el partit. Sí que és veritat que, com dius, vam estar a segona part, ens vam ficar les piles i vam defensar. Van ser un bloc defensiu compacte. Vam aconseguir posar dificultats al rival, però bueno, pensant que vam començar no del tot bé i que vam acabar sense acabar de rematar la feina, doncs són aspectes que ens penalitzen per poder aconseguir els 2 punts.
El femení gracienc, amb aquest 0-4, es queda a la part baixa de la taula juntament amb el Benidorm i el Granollers Atlètic.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dilluns 27 de setembre. Tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.